Som davant d'un aniversari, la veritat, interessantíssim. Resulta que el 28 d'abril del 1962 va ser la nit que es va cremar, els estudis Orfea es van cremar a Montjuïc. Aquests estudis, fa 50 anys, ens van deixar despullats. Van ser com un símbol, gairebé com el dia que va morir Marilyn, segons va explicar Terence Moix, de la decadència, jo diria que fins i tot un punt pretesa del que era la dinàmica de producció cinematogràfica, d'activitat cinematogràfica a Catalunya i molt concretament a Barcelona per moltes raons. I si no va ser pretès, com a mínim ho simbolitza a la perfecció. El cas és que el dia 28, a 3:15 del vespre, a la Filmoteca, tindré l'oportunitat de veure Orfea, el miracle d'una indústria, un documental del Xavier Juncosa, sobre aquests mítics estudis que convé que conegueu i que busqueu també més informació per complementar-ho. Xavier Juncosa, benvingut, bona nit.
Bona nit.
Està bé que algú hagi pensat en recordar els estudis Orfea, en recordar-ho la nit mateixa del 50è, no tot és el Titanic, hi ha 50 anys de diferència entre l'enfonsament del Titanic i la desaparició dels Orfea, però com la caiguda de les Torres Bessones són aquells esdeveniments espectaculars que caracteritzen una època, eh?
Sí, i a més és una època, bueno, és una època cinematogràfica poc recuperada, poc reixida, a més, no? A vegades, quan jo vaig presentar la pel·lícula, és de l'any 2002...
Teu documental, sí.
El meu documental és de l'any 2002. Quan jo en parlava gent del meu entorn, gairebé ningú en recordava res. I els més saberuts, el que recordaven és que hi havia el Palau de la Química de l'exposició del 29. No recordaven que allà hi havia uns estudis. I això va ser molt curiós, el germen de per què vaig fer. Ja ho saps, n'he fet més de 100 de documentals. Però com va sortir aquest? Jo tenia un estudi al carrer Sant Fructuós, a l'època que es podien tenir estudis perquè no eren massa cars, i allà hi tenia tot un desordre, i sortia a córrer a vegades, no? Perquè jo corro 20 i pico de maratons, i passava sempre per allà al davant.
Que jo, la veritat, he passat 1.000 vegades per allà intentant imaginar-me on exactament hi eren els estudis del FEA, però clar, no ho sé, que eren a tocar del poble espanyol.
Al darrere del poble espanyol, si tu tires amunt el que era l'antic circuit de Montjuïc, hi ha darrere mateix del poble espanyol, quan l'has passat, després de la Porta d'Àvila, pujant a mà esquerra, hi ha un carrer travesser que va petar just al Palau Nacional i que té un pont enmig que sota hi ha el Camp de la Foixarda.
Exactament.
Doncs molt abans d'arribar a aquest pont, a l'esquerra, res, a 50 metres escassos del darrere, diguem-ho així, del poble espanyol, hi ha un pàrquing. Un pàrquing que era allà, un pàrquing a cel obert, i era allà on hi havia el Palau de la Química i era allà on hi havia els estudis Orfea.
Doncs ja ho tenim ubicat, perquè penseu que aquests estudis que es van inaugurar el 1932 i que van ser, si me'n recordo, l'obra en col·laboració d'un industrial o empresari francès i del Francesc Elias, un cineasta català.
I el García Guillén, importantíssim.
També.
El García Guillén era un enginyer de so importantíssim a la història de la ràdio, perquè havia estat un dels creadors, el tècnic creador, de Ràdio Barcelona, de la EAJ aquella, no sé què més, de quan es va crear Ràdio Barcelona, als anys 20, em sembla que va ser als anys 20 o finals dels anys 10, ara no sé. I aquest era el crac, era el tècnic que necessitaven el Lemoine i l'Elias, que venien de París i on ja tenien la productora cinematogràfica, que es deia Orfea, i que allà feien pel·lícules. Ah.
Els Orfea van ser capdavanters i, a més, eren completíssims. Va ser allà que es va rodar, si no estic equivocat, la primera pel·lícula sonora, completament sonora, del cinema espanyol.
Sí.
La primera pel·lícula en color completa, també, del cinema espanyol. Va ser fonamental per l'energia d'un cinema català que va ser desballestat després
39.
Del franquisme, evidentment. Però com a mínim, mentre es van mantenir els estudis, on també hi havia doblatge, on hi havia tota mena d'activitats al voltant del cinema, doncs existia una mica aquesta sensació de poder, no? De poder fer-ho, no?
Sí.
I l'incendi va ser un desastre definitiu, no?
Sí, es dona una paradoxa, eh? És un tema, si vols, després parlem de l'incendi, però i de les causes d'aquest incendi, però es dona una paradoxa. És a dir, curiosament, en els Orfea, que s'havien rodat més de 200 pel·lícules en els 30 anys clavats.
Que van existir.
32, 62, en els 30 anys clavats. I hi havia anys, sobretot, quan a partir de meitat dels anys 40 hi va haver una davallada aquí, quan es va fer aquí la sèrie B, sobretot, perquè els Estudis Sevilla a Madrid van arrasar de nova creació, que per cert el Lemoine va ser el seu creador, també els Estudis Sevilla, que va ser assassinat, Lemoine, l'any 42. És curiós perquè cap a finals de la vida dels Orfea, el 59, 60, 61, va veure una revifalla. Fins al punt que el 60 i el 61 es roden gairebé 15 pel·lícules cada any. I llavors, és la paradoxa aquesta. Per un costat, estava com renaixent, i per l'altre, el món del cinema, sobretot a Europa, estava descobrint el carrer, per rodar el carrer.
Bueno,
aquesta és la gran paradoxa.
Clar, són dinàmiques paral·leles i diferents en un moment donat, però és veritat que molta gent ignora que les distribuïdores, les multinacionals americanes, estaven instal·lades a Barcelona. La majoria de les pel·lícules i de les productores més interessants també estaven instal·lades aquí. I va haver un procés de centralització de tot plegat. I aquest incendi, sempre ja s'ha parlat d'una certa conspiració que jo no sé fins a quin punt hem de creure, o va ser una casualitat que, a més, va acabar d'enfonsar el miracle d'un cinema català potent, no? Però s'ha parlat d'un atemptat.
Sí, ara entrem en aquest incendi, però ara he recordat el que m'explicava el Miquel Iglesias, que havia rodat un munt de pel·lícules allà, que fa molt poc va morir, amb 94 o 95 anys, i que m'explicava, quan li feia l'entrevista, que un dia va a Madrid, es va entrevistar amb un ministre, no sé de què, ministre, que es deia Hato, recordo molt bé, i que li va dir amb ell: la indústria del cine tiene que venir a Madrid. Ustedes ya tienen la indústria textil. Això dibuixa molt bé aquells... Això devia ser el 45, 44... però sí que hi havia un procés de desmantellament, clar, de les poques estructures que quedaven aquí. Les distribuïdores van marxar totes just en aquella època.
Expliques això de l'incendi, el que tu sospitis, perquè jo el que sé és que Porcioles no va... fer res, no va ajudar gens a que es poguessin reconstruir o refer els Estudis Orfea després.
Mira,
a
mi se'm va ocórrer en comptes de fer un treball historicista, vaig començar pràcticament anant a l'Arxiu dels Bombers, no? Que em va semblar que allà hi havia, potser perquè tinc formació d'historiador, llavors estàs lligat al document, i llavors allà vaig parlar amb tres bombers jubilats. Un d'ells, que es deia Sense Ric, me'n recordo el cognom, que segurament ja no deu ser entre nosaltres, perquè era molt gran, tenia 80 anys, ben bons, o una mica més. Llavors em va dir: miri, escolti'm, jo he estat 50 anys de bomber, i només arribava, jo era cap de patrulla, no? I només arribava un incendi, jo ja sabia, al cap dels anys ja sabia què havia passat, i aquell incendi va ser un incendi provocat. Diu, i a més, nosaltres, els bombers, tant els caps de patrulla com els propis bombers, intentàvem no obrir cap finestral d'aquells enormes que tenia el palau, era enorme, i quan va arribar el cap de bombers, després de fer una trucada a l'alcalde Porcioles, va canviar el sentit de la nostra defensa, per dir-ho així, de l'edifici, i va dir: obriu-ho tot. És a dir, que creme.
A mi, la Teresa Font, germana de Josep Lluís Font, el director de Vida de Família, em va explicar que ella estava al rodatge de la darrera pel·lícula que es va fer als Estudis Orfea, que va ser La Bella Lola, una pel·lícula de Balcázar amb la Sara Montiel. La tarda mateixa de l'incendi, i ella està absolutament convençuda que va ser un incendi provocat.
Sí, sí. Hi ha una altra, a la pel·lícula també, al meu documental, hi ha una altra, diguem, aportació, jo crec que molt interessant, del Joaquim Igual. El Joaquim Igual, que havia treballat, que era un tècnic de cinema, realitzador de publicitat, i que va treballar molts anys a la seu de la Filmoteca, molts habituals de la Filmoteca, sobretot de Travessera i d'aquí de la carretera de Sarrià, el recordaran, perquè hi treballava. I el Joaquim, en aquell moment, això era un dissabte, el dia de l'incendi, i el dilluns havia anat a llogar una sèrie de material de so, perquè allò també era un espai de lloguer de material per la gent, com després va ser Sedilsa i altres, no? I Alhambra i tal. I llavors l'havia de tornar dissabte. I el divendres abans de l'incendi, torna el material perquè el dissabte no hi podia anar. I quan torna, el noi de recepció de material li diu: per què em tornes això? Diu, oh, perquè ho he de tornar demà i demà no puc perquè rodem tot el dia. I diu, ah, si sabessis, si sabessis, si ho sabessis, no, no tornaries res. I ell no li va donar importància. Clar, el dissabte, al vespre, al saber, i sobretot el diumenge, que després hi va anar, al saber això va dir, bueno, aquests ja ho sabien.
Doncs, afortunadament, gent com tu ha fet el recorregut i l'esforç de mantenir la memòria d'un país que té la, en fi, la característica de recordar millor el Titanic que l'estudi Orfea, però 50 anys després del Titanic i 50 anys ara, abans del dia de la projecció de la teva pel·lícula, van existir unes flames que van ser simbòliques i que van ser també polítiques. Sí. I, per tant, convé recordar-ho i convé veure-ho i descobrir-ho en projecció. Moltes gràcies, Xavier.
Molt bé, vosaltres. Bona nit.